I us deia que volia parlar de la pandèmia i ens volem centrar en la vacunació, que és el gran tema d'aquestes últimes setmanes. De fet, els problemes amb la vacunació que marquen l'actual etapa. Els països que han avançat molt en la immunització n'estan notant l'eficàcia i n'hi ha que van més endarrerits, com és el nostre cas o el de tota la Unió Europea en general, de fet, on encara estem pendents de noves restriccions i veiem com els governs van ajustant les mesures en funció de l'evolució de les dades i l'arribada de noves onades. Unes dades generals que podem consultar en un portal que s'ha convertit en portal de referència, ourworldindata.org. Per aprofundir en aquesta qüestió tenim aquí l'Albert Manyà. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has pogut entrevistar Eduard Mathié. És el responsable de dades d'aquesta pàgina web, ourworldindata.org. Sí. S'ha anat convertit en el referent mundial quan volem saber quants contagiats hi ha, quantes morts, quants confinats, quantes vacunes s'han posat. En aquesta pàgina web, també, en aquesta pàgina web tenim totes les dades de tot el món.
Sí.
Fa previsions, Eduard Mathié, de què pot passar a partir d'ara, tenint en compte el nivell de vacunació que hi ha en diferents països del món?
Sí, li hem preguntat per això específicament i ell ho vincula molt a la campanya de vacunació. En el cas de la Unió Europea, diu, el percentatge és del 14% actualment, amb dades d'avui, precisament, amb almenys una dosi, 14% de persones vacunades a la Unió Europea amb almenys una dosi, i considera que això és pràcticament irrellevant per frenar les tendències, és a dir, si hi ha una tendència com ara de créixer cap a una nova onada, un 14% no ho frena. L'horitzó que preveu pels 27 i també per a Sud-amèrica és aquest.
La situació millorarà l'estiu o després de l'estiu, però ara, en els propers mesos, de l'abril al juliol a l'agost, encara hi haurà, desafortunadament, una altra onada de casos i de morts.
Acusa aquests governs de creure que amb l'inici de la vacunació tot s'ha acabat, la crisi era del passat, però no. Admet que hi ha països com Xile i els Estats Units, on van millor que nosaltres en el ritme de punxades, poden tenir més rebrots fins a controlar definitivament la malaltia, tot i que no seran onades tan severes com les anteriors.
En aquest període intermedi, en què el país pot estar temptant de pensar que per ells el problema ja s'ha acabat perquè han vacunat a força gent, i aquest ha estat especialment el cas de Xile, perquè realment estan vacunant molt de pressa, encara hi ha la possibilitat que algunes persones l'agafin, sobretot aquelles que fa poc que s'han vacunat.
Per tant, Sud-amèrica i la Unió Europea que van endarrerides en el ritme de vacunacions. Sí que hem explicat que els països que més bé han fet la campanya de vacunació són Israel i el Regne Unit. Què vol dir anar molt bé en el ritme de vacunacions? Que han notat ja en les dades de contagis i de morts, no?
Sí, una davallada molt pronunciada, una prova inequívoca que les vacunes funcionen.
Els dos països on realment tenim més proves que la vacunació funciona són Israel i el Regne Unit. Especialment Israel, on s'ha vacunat el 60% de la població. Gairebé tota la gent gran ha estat vacunada. Així que el nombre de casos segueix exactament el patró que podríem esperar d'una campanya efectiva de vacunació. El Regne Unit va amb una mica més de retard, perquè la vacunació va una mica més lenta que Israel, però hi passa el mateix. Molt pocs casos, sobretot en la gent gran, veiem molt pocs casos i també poques hospitalitzacions.
Recordareu que fa un mes vam explicar, Òscar, aquí mateix, a la segona hora de l'informatiu del migdia, que van fer una comparativa dels tres països que anaven millor en la vacunació, que eren Israel, el Regne Unit i els Estats Units. Llavors vam explicar que des de l'inici de la vacunació, a mitjan desembre, havien tingut el pic de la pandèmia al gener, però a partir de llavors una disminució de positius, d'hospitalitzacions i de morts. Quina és la situació dia d'avui? Doncs que els dos primers, és a dir, Israel i el Regne Unit, han accentuat encara aquesta baixada de casos, estan a mínims, i els Estats Units, que van un pèl més endarrerits, hi ha un cert estancament. Per això Mathié pronostica que fins d'aquí un o dos mesos no arribaran a la situació que viu ara, per exemple, el Regne Unit.
I si obrim el focus a tot el món, hi veu llum al final del túnel o no?
Avisa de dos perills que estan lligats l'un a l'altre. De fet, un, que a tot el món la vacunació és massa lenta, diu, la fabricació i distribució hauria d'anar molt més ràpida, i l'altre és que, precisament, mentre la immunitat col·lectiva no arriba, podrien emergir noves variants que fossin resistents a les vacunes actuals.
Ourworldindata.org és un dels molts portals que recopila dades sobre el coronavirus. Aquesta informació en l'era digital ha tingut una importància clau per tots plegats, no?
Sí, com en tantes coses, han canviat els nostres hàbits, però també el dels governs, perquè els ha ajudat, d'una banda, a prendre decisions, però alhora s'han hagut d'espavilar, actualitzar dades diàriament, i alhora A més, això els ha posat sota la lupa dels ciutadans.
A cada país també s'ha fet un esforç per posar les dades a disposició de la gent. I ara la gent està debatent que si els casos estan pujant o que si estan baixant, que si hi hauria d'haver més o menys restriccions. Perquè, bàsicament, tothom pot llegir les gràfiques i veure si les coses milloren o empitjoren. La tecnologia no està limitada al govern.
Tothom fiscalitza una mica el que està fent cada govern, no? Doncs confia que, passat tot plegat, passat aquesta pandèmia, la gent miri el seu portal per altres temes, perquè és un portal que té 10 anys d'antiguitat i, a més, recopila molts altres temes, com l'agricultura, l'energia, el medi ambient, la demografia, etc.
Molt bé, doncs ja veieu que els experts en dades ens diuen que, en el cas de la Unió Europea, i per tant Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Itàlia, fins a l'estiu, més agost que no juny,
ja veurem,
arribar un gruix prou important.